UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ràdio UMH. Avui és divendres 27 de maig de 2022. Comença el programa Extiéndete, l'espai cultural de l'Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat i l'Oficina de Llengües UMH.
I en el sumari d'avui tenim concert Ensemble Vocal 25 aniversari. Com a peça de teatre tenim Histèries d'humor salvatge, cursos d'estiu, projecte Un País d'Històries, exposicions, convocatòries obertes i a la secció recomanacions tenim música, cinema i llibres.
Salutacions de Mati Baño i Paula Barceló. Al control tècnic, Borja Cabrera. Pel que fa a la secció música, avui dia 27 de maig, a les 19 hores, tindrà lloc el concert del 25 aniversari de la UMH a càrrec del nostre Ensemble Vocal Neuma, amb la col·laboració de la Camerata Numen. El lloc elegit per a la celebració d'aquest concert ha sigut l'aula magna de l'edifici Altavís del campus d'Elx. Escoltem la nostra companya, Maria Dolores Vives, que ha fet una entrevista a la directora de l'Ensemble, Carmen Montesinos.
Hola, buenos días. Y ahora estamos con Carmen Montesinos Fortea, que es la directora del Ensemble Vocal Neuma, el coro de la Universidad Miguel Hernández. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días, María Dolores.
Bueno, muchas gracias por atendernos, porque sé que estás muy, muy atareada, porque esta tarde tenéis el concierto 25 aniversario UMH. ¿Qué me cuentas?
Pues sí, la verdad es que esta tarde tenemos el gran evento y estamos todos muy ilusionados y trabajando pues mucho para que este concierto sea mucho más especial que el resto.
Pues sí, porque la universidad hace 25 años y prácticamente el coro está desde los comienzos de la universidad. Carmen, cuéntanos un poquito o expláyate lo que tengas conveniente y háblanos del programa y qué nos vas a ofrecer.
Bueno, pues queríamos hacer un recorrido pues de los 25 años en la universidad, que la verdad es que, claro, ha sido un evento para esta ciudad grandísimo. Y queríamos pues reflejar un poco lo que ha sido pues para Elche. Entonces, hemos recogido obras de nuestro repertorio a lo largo de todo estos años, en el que queda reflejado un poco todo este paso y toda esta evolución. Hemos querido también pues poner dos poemas de Miguel Hernández, porque bueno, es el centro de la universidad, es Miguel claro. Hernández. Y hemos escogido dos que, después de mucho pensarlo, pues creo que son los más apropiados según, bueno, yo pensaba, claro. Uno era pues el poema de Las tres heridas de Miguel Hernández, que como pocos poetas refleja el dolor de lo que es una guerra, la ruptura interna se produce. Y claro, pues actualmente estamos pasando socialmente por todo lo que está pasando entre el COVID, la guerra de Ucrania, y todo esto se refleja dentro de nuestro ser.
Sí,
y
sí.
Por otra parte, hemos querido coger lo que era la palmera levantina, el poema de la palmera levantina, porque es un poco la enseña de esta ciudad y de lo que representa esta ciudad. Entonces queríamos aunar pues lo que es Miguel Hernández con lo que es la ciudad de Elche y lo que todo eso significa la universidad pues a nivel cultural, a nivel social, en todos estos 25 años.
Bueno, veo que ha sido un programa muy meditado, muy estudiado y he elegido todas las piezas con mucho cariño. ¿Cuántos participantes tendremos más o menos en el escenario?
Pues creo que alrededor, entre camerata y coro, creo que son unos 40 aproximadamente.
Muy bien. Y gracias porque has hecho una anotación, y es que el Ensemble Vocal Neuma UMH actúa siempre en colaboración con la Camerata Numen, que son los que aportan la parte instrumental. ¿Es así?
Sí, sí, así es. En principio nacimos por separado, pero se ha producido una simbiosis creo que muy fructífera y la verdad nos apoyamos mutuamente y eso da una riqueza musical mucho más amplia que si fuéramos por separado.
Muy bien. Pues vamos a recordar a todos los oyentes el lugar y la hora. Es decir, el concierto 25 aniversario del Ensemble Vocal Neuma de la Universidad Miguel Hernández tendrá lugar hoy, viernes, día 27 de mayo, a las 19:30 horas, en el Salón de Actos del Edificio Rectorado y Consejo Social de esta universidad. Recordamos también que la entrada es libre hasta completar el aforo. Y con esto, Carmen, os deseamos muchísima suerte y os esperamos pues, con mucho entusiasmo.
Pues muchas gracias. Ahí estaremos dando todo nuestro arte y todo nuestro amor a esta universidad.
Seguro que sí. Muchas gracias y nos vemos a la tarde.
Muchas gracias.
Moltes gràcies, Maria Dolores. Sempre és un plaer escoltar el treball que es fa des de l'Ensemble i la Camerata.
I en la secció de teatre us volem comunicar que estrena Misteris d'humor salvatge a càrrec de la companyia de teatre UMH. L'obra consisteix en un viatge d'allò més surrealista on els seus personatges, en un frenètic viatge en lloc, deixaran entreveure els aspectes més profunds i extrems de l'ésser humà. Es tracta d'una adaptació dramàtica, lliure, sobre l'òpera pànica d'Alejandro Jodorowsky, que ha preparat Adam Rodríguez, el director de la companyia de teatre UMH. S'estrena amb motiu de la Biennal de Teatre de la Xarxa Vives el proper dijous, dia 2 de juny, a les 10, al Paraninf de la Universitat d'Alacant, i amb motiu de la plaça del llibre que la Fundació Full proposa a ells el proper diumenge, dia 5 de juny, a les 8 hores, a la plaça de Baix d'Elx.
Tenim amb nosaltres José Ramon López, José Ra. Ell és un dels integrants de la companyia de teatre des de ja fa, no ho sé, ara ens ho dirà. Bon dia, José Ra, què tal? Com va?
Bon dia, molt bé.
Com va la preparació d'Histèries d'humor salvatge?
Bé, la preparació ha sigut molt, molt bona perquè és tota una oportunitat ja de tornar a fer el teatre universitari com es feia abans de tota aquesta pandèmia que vam sofrir, però ja estem retornant i això, la veritat, que és il·lusionant.
Uh-huh. I tant. Dis-nos, per favor, de què va Histèries d'humor salvatge?
Histèries d'humor salvatge és un espectacle basat en textos d'Alejandro Jodorowsky, que és un artista xilè, un filòsof també, uh-huh. I és un poquet la resposta de la pregunta de quin som, on estem, on anem, un poquet la pregunta, no? I és una pregunta filosòfica perquè l'obra, diguem, que comença com un avió i sense un rumb certer i sense saber d'on venim els passatgers en un món que és tot totalment impredictible. Mm-hmm. Després, com que hi ha un punt molt terapèutic on es trauen a relluir els aspectes més psicològics de l'ésser humà, i realment tracta un poquet d'alliberar tensions i acceptar-nos tal com som i sense prejudicis.
Mm-hmm. Que bé. I què us ha motivat aquesta representació? Bueno, és una adaptació, veritat, d'Adam Rodríguez, el vostre director, però sí. què ha motivat aquesta representació?
Bé, aquests textos sempre han sigut, sempre s'han atraït molt i la veritat és que poder formar part una nova vegada en aquesta Biennal després de, ja crec que fa 4 anys de l'última Biennal perquè...
Clar, no se va poder fer.
No es va poder fer fa 2 anys i total és una oportunitat molt bona i penso que...
Sí, es van reprenent, no? Sí. Totes les accions i totes les activitats.
Un bon text per a aquesta nova etapa teatral.
Ajà, de renàixer, no? Ahí... Molt bé.
Renaixement, sí.
Sí. Conta'ns, quins companys i companyes de la companyia de teatre hi participen? I quins són els seus papers, si es pot avançar?
Els seus papers són molt diverses, però tenim alumnes de tot tipus. Uh-huh. Con tot tipus de carreres també de la universitat. Y alumnos que estudian Dret y Administración de Empresas, Periodismo, Ingeniería Mecánica, Ciencias Ambientales. Que bé, es una de las cosas que fa que el grupo es diversifique molt y también pensé que es la esencia de los grupos de teatro universitario, que servisca también como punto de trobada para estudiantes que estudien carreras diferentes, pero compartisquen aquella afición por el teatro.
Que
I
bé.
Els papers no es poden dir perquè
bé,
és una
bé.
Obra molt coral, també puc
que em
dir.
Faig càrrec, que em faig càrrec. I bé, i com enllaça amb la primera en la teua presentació, no? Perquè no és la primera vegada que participeu a la Bienal, tu ja vens amb una carrera llarga amb la companyia de teatre. Com veus tu la situació del teatre en les altres universitats de la xarxa? Quina és la teua apreciació? O veuràs un canvi després de 4 anys de participar-hi?
A nivell universitari, jo em vaig adonar quan vaig anar a la Bienal d'allà a València
fa 4 anys.
Sí. I vaig veure la gran varietat, no solo d'universitats, sinó de grups de teatre també universitaris que tenim així a la Comunitat Valenciana i a Catalunya, en el cas de la Bienal. I em va recordar també un poquet a la sensació que tinc així a Elx amb els grups de teatre a nivell d'institut, perquè com que així tots els instituts tenen el seu propi grup de teatre i t'adones dels beneficis que té el teatre en la formació personal i acadèmica a nivell de l'institut, de la universitat, com t'acompanya i com t'ajuda a formar-te també com a persona i en aquestes edats que és molt important i molt terapèutic també.
Molt bé, no sé, vols afegir alguna cosa més sobre l'obra, sobre la companyia, la teua experiència?
La meva experiència, jo crec que l'has preguntat abans i jo vaig conèixer el teatre universitari allà per el 2010.
Ostres, ja fa quasi 12 anys. Molt bé.
Estava estudiant dret allà en el campus d'Elx. I la veritat és que la sensació no ha canviat ni un poquet. Jo penso que és un trampolí, no solament per al teatre. Jo ara tinc la sort de que gràcies a aquesta experiència vaig entendre que em volia dedicar al teatre també. I res, jo crec que aunque no vulguis dedicar-te al teatre ni trobar res relacionat amb el teatre professional, jo crec que és una bona ferramenta tots els estudis que es fan així a la universitat i sobretot per a aquest món que està ahí fora i que és totalment... no te l'esperes, ja con tot el que ha passat ja no t'esperes que pot passar.
Sí, molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Josera. Ha estat un plaer comptar amb tu i amb tots vosaltres i moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració amb aquesta obra, no sols amb la Bienal de Teatre, sinó també el dia 5 que estarem amb la plaça del Llibre, a la plaça Ibaix d'Elx.
Així és.
Bueno, moltíssimes gràcies, que tingues molta merda, no? Com es diu al teatre.
Així és. Vinga, moltes gràcies, Mati.
Dins de la secció Cursos d'estiu, cal dir que el proper dia 1 de juny es farà la presentació dels 57 cursos que s'han preparat de totes les temàtiques possibles per a complir la tasca que se'ns encomana. La UMH no tanca per l'estiu. N'hi haurà més de 30 temàtiques diferents, artístiques, científiques, culturals, etc. De forma que tota la societat podrà nodrir-se d'aquesta varietat de cursos. Dels 57 cursos, n'hi haurà 22 presencials i 35 seran en línia. S'estructuren en 10 seus, Alacant, Almoradí, Crevillent i Elx, més els campus d'Altea, Elx, Oriola, Desemparados i Saleses i Sant Joan d'Alacant. I no hem d'oblidar la nostra seu virtual campus.umh.es. 16 cursos seran gratuïts i 4 tindran taxes reduïdes. 28 dels 57 cursos són ja consolidats d'edicions anteriors. Els cursos han estat proposats des de 24 estructures organitzatives de la UMH, cosa que evidencia la profunditat i l'interès que demostren els cursos d'estiu entre la comunitat universitària.
I pel que fa a exposicions, a la Sala Universitas tenim la mostra d'Isabel Oliver, Discursos feministes 1970-2022, i a la Sala Gris, Context i geografia política del pop a Espanya, amb dues exposicions comissariades per Isabel Tejeda. A més, durant el mes de juny tindrem l'exposició de Joan Fuster, Una vida il·lustrada, a l'espai Eco de l'edifici Altavix, del 17 al 23 de juny.
I ara us donem la benvinguda a la secció Un país d'històries. Idea, creació i coordinació del professor de la Universitat Jaume I de Castelló, Enric Ramiro Roca. Autor del llibre que dona nom a la nostra secció, Un país d'històries, aproximació literària a la geografia del País Valencià. Està editat pel Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló i, si voleu conèixer-ne altres històries, podeu llegir-les en el llibre. Avui escoltarem La justícia d'una injustícia. Un país d'històries. Gaudim de la riquesa dels nostres parlars.
Esta història transcorre durant l'edat mitjana, una època de foscos records, de guerres contínues de la península, amb malalties infeccioses i fam, on la supervivència era l'únic objectiu. La via tenia poc valor, la cultura i les comunicacions eren una entelèquia i el criteri arbitrari de l'autoritat la major jerarquia. En este món meravellós vivia Hassan, exactament en un llogaret anomenat Crevillent, molt a prop del Castell Vell, terra de llauraors que conreaven i tenien el que podien. Sa casa era com totes les del voltant, planta baixa amb una estança que feia de menjador i dormitori, un rebost i una habitació menua per al forn de pa i un forat per al fum, que es podia anomenar fornala. La posta era l'única obertura a l'exterior. Fora estava l'espai per als animals, la quadra i un tros de terra per a cultivar. Hassan era musulmà, com havia sigut la seva família des de feia centenars d'anys. Era virtuós i bon veí. Però com passen els millors pobles, sempre hi ha algun desficiós que s'entreté fastidiant la via dels altres. I això va passar. Es va morir la dona de Hassan, i un vell del llogaret cristià vell acabat d'arribar el va acusar d'assassinar-la. Tot i que encara no existia oficialment la violència de gènere ni els tribunals específics, el cas va ser portat a Alacant per obra i gràcia del Vicent, el nouvingut cristià que volia apropiar-se de les possessions de Hassan, aprofitant la diferència de religió i el poder dels vencedors. Quan un soldat es va presentar a la porta del musulmà per emportar-se'l, este ja sabia que ho havia perdut tot. Un grup de veïns, comandats pel delator, el van acompanyar fins a la Torre del Pla, després de passar pel Maitino al crit d'assassí a la forca i altres paraules desagradables com botifler i algunes malsonants. Els veïns que el coneixien es van fer despistats i es van amagar on podien, guardant silenci davant la injustícia, com habitualment passa. Després d'uns dies de presó, va arribar el moment del juït. El jutge, que no tenia cap prova, volia acabar prompte amb el tema, però com era un poquet gracioset, li va dir: «Coneixent la fama d'home just que tens, deixarem la teua via en mans del destí. Anem a escriure en dos papers separats les paraules innocent i culpable. Tu en triaràs un d'ells, que serà el que marcarà la sentència i serà la mà del nostre senyor i de Santa Caterina qui mos guiarà». Hassan, a més de musulmà i virtuós, havia anat a un centre d'ensenyament en valencià i estava molt espavilat. Aixina que ja s'intuïa que en els dos paperets posarien el mateix. Culpable. No hi havia escapatòria possible. Va inspirar profundament, gràcies als seus exercicis de ioga. Va quedar en silenci, amb els ulls tancats, i quan la sala ja començava a inquietar-se, es va obrir. Va agafar ràpidament un paper i se l'engolí davant de centenars d'ulls com a plats que el miraven atònits, sorpresos i indignats. Els presents iniciaren la lletania d'improperis habitualment impronunciables per educació. I quan el jutge va aconseguir el silenci, Hassan el va aprofitar immediatament per dir ben fort: «Ha estat la voluntat del nostre senyor i de la Mare de Déu de Belém que m'hagi engolit el meu càstig. Llegiu el paper que queda al plat i sabreu el veredicte que m'he menjat». I amb un gran disgust la mullaren i mai més el molestaren. Això és impossible que passi actualment, perquè vivim en una societat democràtica on impera la justícia. O pot ser que pugui passar de forma puntual alguna volta. En qualsevol cas, la història ens ensenya que no podem rendir-nos per molt mal que estigui la situació i per molts virus que hi hagin. Cal resistir i intentar superar el problema amb un somriure i creativitat. Una actitud positiva ens donarà força i millor imatge davant dels altres. Si som pessimistes, no ajudarà a arreglar el tema per molta raó que tinguem i, a més, crearà mal ambient i contribuirà a enfonsar-nos i caure en la depressió. La via ens dona moltes sorpreses i sempre hi ha d'haver una porta oberta a l'esperança. I quan tot estiga tancat, pot ser la imaginació siga una arma més poderosa del que pareix per canviar les coses.
Història narrada per Adriana Galipienso Almarc des de Crevillent a la comarca del Baix Vinalopó.
I pel que fa a convocatòries, en aquesta secció us informem d'aquelles convocatòries que tenim obertes i de les quals podeu informar-vos totalment en el nostre web cultura.umh.es i llengües.umh.es. Són les següents. Concurs de grups de música UMH Fest. El termini de finalització d'entrega de maquetes és el 30 de maig. I pel que fa als treballs fi de grau o fi de màster en València, el termini de finalització de sol·licituds és el 30 de setembre. En la recomanació musical d'avui, escoltem, com sempre, la música que ens entra del carrer, en la veu de Josep Ramon Martínez, company de l'Oficina de Llengües, que ens presenta Tomàs de los Santos.
I obrim la secció musical del programa d'avui i ho fem amb Tomàs de los Santos.
Les xicres blanques dels pals del telègraf.
De los Santos és un cantautor valencià establert a Picassent.
Si ets a la ruta, guarda'm ton camí. Pel brot de menta, cap d'elles pledeja. Pledejarien si em veien, si em veien sofrir.
En 2011 fou el guanyador del Premi Miquel Martí i Pol per la cançó Homenatge Anònim, basada en el poema homònim de Vicent Andrés Estellés amb els arranjaments de Borja Penalba.
La posaria al mossec de les dents. Fes-me empenyora del teu brot de menta.
Les seues lletres versen del seu compromís amb la llengua catalana, la justícia social, la defensa de les llibertats individuals i col·lectives, el feminisme i la memòria històrica.
Ja em donaré teu, ja em donaré.
Escoltem Tomàs de los Santos, Amo l'aroma.
Ja em donaré teu, 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 teu. Ja em donaré teu, ja em donaré teu, ja em donaré teu, 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 teu. Ja em donaré. Ja em donaré.
I pel que fa a la recomanació literària, avui us volem recomanar El ball de les estornelles, de la valenciana Muriel Villanueva. Unes vides sacsejades des dels fonaments de la parella i de ser, la maternitat com a explosiu amb metralla, preguntes essencials amb què s'enfronten alhora filla i neta. Les protagonistes, perdudes en un món ple d'incerteses i malentesos, fan d'aquesta narració textualista, entre lírica i teatral, i amb molts registres, un camí d'experimentació cap al límit de l'abisme, l'espera sinuosa cap a la tragèdia que a tots ens arriba tard o d'hora. Juanjo García, de la revista Caràcters, diu que El ball de les estornelles traspassa la dermis de la projecció política del patriarcat i s'infiltren fins al moll de l'os en les seues manifestacions més primàries, més naturalitzades i, sovint, menys evidents. És un llibre alliberador perquè convida a parlar de, sense embulls, de les emocions que ens conformen.
Quant a les recomanacions de cinema, avui recomanem la pel·lícula Drive My Car, del director japonès, Ryusuke Hamaguchi, que va obtenir el 2021 l'Oscar a la millor pel·lícula internacional, Globus d'Or a la millor pel·lícula de parla no anglesa, el Premi BAFTA a la millor pel·lícula de parla no anglesa, millor guió i Premi Free Pressy a Cannes i Premi del Jurat a Chicago i millor pel·lícula del Cercle de Crítics de Nova York. El protagonista, tot i no ser capaç de recuperar-se d'un drama personal, el protagonista, que és actor i director de teatre, accepta muntar l'obra Tio Vania, de Chekhov, en un festival d'Hiroshima. Allà coneix una companya, una jove reservada que li han assignat com a xòfer. A mesura que passen els trajectes, la sinceritat creixent de les converses els obliga a enfrontar-se al seu passat. I no sols a ells, sinó que també a la resta de protagonistes de la pel·lícula.
I aquesta ha sigut l'oferta cultural d'aquest programa. Us recordem que tota la informació està disponible en les xarxes socials Twitter, Facebook i els nostres webs cultura.umh.es i llengües.umh.es. Fins al proper programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.